basta i no acceptam ni acceptarem mai xantatges, ni de Vox ni de ningú.
I el Banc Sabadell ha rebutjat l'OPA en l'oferta millorada del BBVA, que era d'un 10% superior a la inicial. El Consell d'Administració del Sabadell recomana als accionistes de l'entitat que no acceptin l'oferta, ja que consideren que el preu ofert no és suficient. 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que en vez de dir Eivissa, diu Arbissa.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Som aquí, ja hem arribat, Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, la mar de bé, Maria Antoni Miró, com anem?
Beníssim, com sempre.
Molt bé, Maria Antoni, m'encanta la teva energia, clar
quan,
que sí.
Quan d'ànims aquí, però en realitat jo m'he de confessar que avui estic un poc trasbalsat per una notici que he llegit en el diari Última Hora. Un jutge penal de Palma ha condemnat aquest dimarts a 21 mesos de presó a una dona per estafar més de 35.000 euros a un amic després d'inventar-se la detenció d'una parella que tampoc tenia. La processada, aprofitant l'estreta relació personal que tenia amb la víctima, li va fer creure que havien detengut a la seva parella, que no existia, a l'aeroport de Palma per transportar una sèrie de lingots d'or a la maleta. Atenció, eh? Li va dir que l'havien enviat a presó i necessitava d'obvés per pagar sa fiança. I li van remarcar que li retornaria aquesta quantitat. Això què vol dir? Amem, que ja no te pot fiar ni els teus amics.
Ja no mos poden fiar de ningú.
De ningú.
Què està passant?
Tant amics no devien ser.
Exacte.
Perquè si no sabia qui era la seva parella, a veure.
Complicat.
Que és intel·ligent, Maria Antònia.
És molt intel·ligent, Maria Antònia.
Cap amiga la deu estafada.
No, bé. Si vosaltres ho sabéssiu.
Ui, 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 ui.
Cate, bon vespre.
Bon vespre, què tal? Com estem?
Molt bé.
Se preguntes com estàs tu.
Ja m'ho meravellosament.
Segona setmana de pràctiques és així, Caterina?
Sí, ja saps la segona.
Contentíssima, m'han dit que...
Sí, beníssim.
Clar que sí, com ha d'estar.
Home, aquí no t'estafa, no? Aquí aprenem cada dia.
Escoltau, si mos sentiu especialment des d'Eivissa i Formentera, ànims en la situació que fins ara han conegut respecte a aquest temporal i, sobretot, molta, molta precaució. Estarem pendents de tot allò que mos expliquin els serveis informatius. A cada hora, els companys, si han d'intervenir durant el xiu-xiu, ho faran per tal de saber la darrera hora a les pitiuses. Avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic.
Botasiquis. Ets un p*** botasiquis. Pessigavidres. Ets un pessigavidres. No hem més barat perquè ton pare va dir macau i ta mare va dir basta, tio.
Però, que són aquestes paraules tan mal sonants que està passant.
Una mica de decòrum en aquesta casa.
Per favor. Igualment, he de confessar que m'ha agradat sentir aquestes paraules mal sonants. Tenen un no sé què que t'alliberen, te deixen... desfogat, alliberat.
Molt ben dit, Inés.
Vam, a veure, aquí, Xavi, no siguis llepaculls.
I tu siguis tan xereca, va.
Ala, vinga, ara no acabeu a les mans perquè hem començat d'aquesta manera. Mireu, millor xerrarem avui amb un expert en... expert? Un expert en insults. Ho heu sentit bé. Parlem amb l'autor del diccionari 1111 llamps i pestes, diccionari dels insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes i frases fetes despectives de dir i de no dir. Antoni Rodríguez Mir, bon vespre.
Hola, molt bon vespre, Xuxiu. Com estem?
Molt bé. Escolta, com és que els insults fan aquest efecte d'alliberació?
Ai, perquè és una manera de treure molt de dins allò més... que més mal mos fa o que en un moment donat mos serveix com una vàlvula d'escapament.
Mos allibera, mos buida, però clar, a mi, aquest diccionari d'insults teu és talment un diccionari, perquè diu, clar, comences de sa i vas fins a sa zeta i expliques el seu significat. Per exemple, el primer que trobam amb sa és a cau una puta sa bicicleta. Perdoneu-me, permeteu sa llicència.
No, avui se pot dir. Avui se pot dir. Citam és una cita.
I amb sa zeta ets un zero, o sa un zero a l'esquerra. Clar, entre 1111, un, entens un de que t'agradi més de tots?
Sí. A mi és que més m'agrada és aquell famós xupacrostes.
Xupacrostes.
Xupacrostes. A més, escarrufa una mica.
Sí, escarrufa.
Escarrufa ben molt, Toni.
Bueno, pots tenir dos sentits. Uh-huh. Una crosta com una crostera o una crosta un tros de pa, que és la part dura del tros de pa. A mi la me varen dir com aquesta segona part, com la part dura d'espa.
Ah, clar.
I que ara ja puc dir una miqueta el que és, perquè fins ara jugàvem a que aquest no és en el diccionari, aquesta definició, allà la paraula però no és no la definició, i jugàvem a que el lector mos deia una miqueta el que ell, per ell era. I la veritat és que a mi aquesta la me varen dir per la zona de... de xut, i amb un sentit pejoratiu de d'una persona que és poca cosa, que és una persona que no serveix per gairebé res.
I Toni, te volia demanar, molt sovint d'aquests insults fan com a referència a la falta d'intel·ligència.
Sí.
Altres maneres, bueno, també, quines classificacions veus de maneres de faltar al respecte? Perquè tens sensació que hi ha més insults que falten a l'intel·lecte que no és físic, per exemple.
N'hi ha molts, però per l'intel·lecte tenim beneit per dalt. Algun que ja no se diu, però que sí que en el seu moment se va dir, que era el famós mongol o mongòlic. L'intel·ligència la comparam amb un animal, no sigui ruc, no sigui un asa, o sigui que sí que la intel·ligència humana surt molt en aquest llibre, és vera.
Volem també saber, els oients, quin és l'insult, la flastomia que més vos agrada, que més feis servir, o aquella que trobeu que està en desús? Per l'amor de Déu, telefoneu-vos. Volen sentir. 971-13-9900. 971-13-9900. Men, com us diuen?
Escolta,
no sé si és
amb el vostre permís...
Digues, Toni, digues.
No, que amb el vostre permís me vaig apuntant, perquè estic...
Home, clar,
perquè
que sí.
Mira. Ah, clar.
Apunta, Toni, apunta.
No sé si és el meu insult preferit en català, però l'he après aquests dies i m'agrada molt. És belitre.
Belitre.
Belitre, Toni. Aquest el tens apuntat perquè surt en el diccionari.
Sí, efectivament.
Te'n recordes què vol dir?
Sí. Era un... A més, és una particularitat, aquest. Si no ho duc malament, belitre és un home... poca vergonya i sense escrúpols.
Sí. Imagina't, no? Jo no el coneixia. Jo tampoc, en aquest. Sí.
I és una particularitat de Mallorca.
Creus que, Toni, que han perdut elegància a l'hora d'insultar? O que han perdut paraules que no són tan genuïns?
Sí. Sense cap dubte. A més, no només han perdut elegància, han perdut vocabulari.
Mm-hmm.
A tu imagina't, ara te'n diré un, te diré una lletania. Me cac en ses vetes dels calçons blancs dels pagès que va sembrar sa figuera que donava ses figues que alimentaven sa somera de la Mare de Déu.
Mare meva! Has d'estar ben enfadat.
Ja no ho vull discutir
aquí,
amb tu mai.
Aquí hi ha poesia. Aquí hi ha poesia.
Clar,
a mi la me varen dir, anant pels pobles a presentar-te el llibre, que he pogut recollir-ne més de 700, i aquest és un dels que m'ho varen dir des que sortiran en el nou volum, perquè en el sentit no és.
Mira, mira.
Sí.
Que bé, Toni. En tenim un altre, veurem amb aquest?
Sí.
És més beneit que cagar de panxa.
Més beneit que cagar de panxa. Aquest és divertit, també.
Sí, típic, és molt típic. Aquest és molt conegut. Així com Belitra és més limitat, el coneix menys gent, aquest és més beneit que cagar de panxa. Crec que d'una certa generació per amunt tothom l'ha escoltat o l'ha dit.
Mira, en tenim un que sí, que sí, que sí, que és ben típic... I jo crec que encara ara s'utilitza, s'usa.
Pardal soleat.
Nord de deu primers.
Pardal i nord de deu primers.
Sí. El pardal surt molt.
I no es deu primers.
El membre masculí surt molt.
Ai, ho pensava
com a d'adjectiu, com a per cosa d'adjectiva d'una persona. Un pardal és una persona beneita, aturada... Eh? I és com un despectiu cap a aquesta persona.
A veure, Toni, mos has dit que has fet un nou recull. El Manco actualitzarà aquest recull que recordem titulat...
Però estan llibre... fent un segon volum.
Exacte, sí. No tenim encara data.
No, que va, l'estic col·laborant encara.
Però has aconseguit trobar noves flastomies, nous insults, noves paraules...
Ara mateix en tenen 800 i...
De noves?
Sí, i totes orals.
Ah, que volen
que això és el que interessa.
En exclusiva.
Això és el que m'interessa, de veure, que és oralitat. Perquè aquest llibre, és que ja està fet, ha recollit bastanta oralitat, però també ha anat amb moltes fonts escrites. Aleshores, aquest segon volum, majoritàriament, és en base oral. I un dels quals és aquest que jo vos he dit ara mateix. Aquest de set vetes. De set vetes dels calçons blancs surten moltíssim. Sabeu que la zona d'esplà era una fórmula que utilitzaven la gent per faltar respecte.
Que interessant, idò. Idò, Toni, jo estic molt impacient per aquest segon volum de 1111 llans i pestes, el diccionari d'insults de les illes, o de Mallorca en concret. De les illes o de Mallorca?
No, de les illes. De les illes,
eh?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Idò, Toni, convidat quedes a xiu-xiu per venir-lo...
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I tot d'una que estigui, ja vos ho faré saber.
Una ferrada, Toni. Sí,
una ferrada, grup. Moltes gràcies.
A tu.
És més curt que una màniga de guardapis.
Feu-me cas aquest avís, tota precaució és poca. Quan t'ataca una oca no és pas un record feliç. I si vols veure galet, però et falla la memòria, s'ha de recordar la història que els ocells vindran amb set. I és que el tot va ben tot, i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al bot de vi. I és que el tot va ben tot, i el falcó va pelegrí, ve la tortura amb la turca i el picot que cau del pi, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al bot de vi.
Déu meu, ja me podeu enterrar.
La situació, prehistòrica nostàlgia.
Els Picapedra, la sitcom que ha esdevingut un clàssic de l'animació infantil, fa 65 anys.
The Flintstones és el títol en anglès, creada per William Hanna i Joseph Barbera. Va debutar a la cadena ABC un 30 de setembre del 1960. 6 temporades i 166 episodis van ser suficients perquè la sèrie es consolidés com a pionera. Va ser la primera animació a ocupar un lloc en el prime time de la televisió nord-americana.
Caracteritzada per l'humor senzill i la seva capacitat de reflectir la vida moderna amb un to prehistòric, va conquerir tant adults com nins i va marcar un abans i un després en la història de l'animació.
Déu meu, jo ja me podeu enterrar.
IB3 Ràdio és cultura.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Xiu, xiu.
Són les 8 i 20 del capvespre. Acaba d'entrar per la porta en Sion Capçana. Sion, com estàs?
Molt bé. Blessed, diria.
Blessed. Blessed. I què vol dir, blessed?
Coses que vaig aprenent de la xarxa. Jo estic molt actiu, molt actiu.
És com a beneït, no?
Algo així, algo així.
Molt bé, molt bé. Beneït que no beneït.
Exacte.
Exacte, ara que parlàvem d'insults. Sabies que...
Sabíeu que mos escarrufam? Directament anem així a gra. Sabeu que m'agrada anar pel carrer i xerrant la gent que me contin coses. Uh-huh. I aquesta setmana m'interessava la idea de què mos fa escarrufar, què mos escarrufa i
què mos escarrufa?
Què mos escarrufa? Perquè a veure, tots els contextos, tant, com es diuen això, com totes les persones assegudes en aquesta taula, què passa si sentiu aquest renou?
Ai!
No molt fan,
eh? Ai! Ah, no, per favor. Terrorífic.
Inés, ara fas com he dit.
No, te promen que no, m'has escarrufat, de veres.
Sabeu que és...
Això és pissarra, pot ser?
Sí.
Ara ho comprovam.
Es guix a la pissarra. Ai, me fa com un calfred, un pell de gallina, no sé. És algo que escarrufa.
Això és el que m'ho contava, que estava li escarrufa et so de guix damunt una pissarra.
A mi vos promet que ara que l'has posat m'he escarrufat, no ho he fet a posta.
Això és el típic que ho fa un professor a classe i sentes com... Ah! Bueno, de tota aquesta gent. No us preocupeu perquè vos duc més sons que la gent m'ha dit que li molesten molt. Aquest, l'identificau?
No.
Comptant bitllets.
Sí, comptant tant de bitllets, sí. I són altres aquí.
Sí.
No ho sé, com a paper...
Sí, no?
Paper...
Giren una pàgina de paper i fa... i fan així en seu dit... Això m'escarrufa molt.
Escarrufa molt, en aquesta dona. N'he trobat... Not que no estigui molt escarrufat. És que n'he trobat de més raros, encara. Escoltau.
Això és algú que s'arrenta les dents?
Sí. He de mirar el que m'ha dit aquesta dona.
Sí, cepillar los dientes. El cepillar de los dientes me da escalofrío, no puedo escuchar otra gente.
Claro, cuando te los lavas...
No me afecta, es solamente los dientes de otros, no sé por qué. Me imagino que suena diferente, ¿no? Adentro de tu propia cabeza, escuchando a otra persona.
Bueno, mos quedamos amb aquesta idea.
Saps com els pets? Només tiraran els teus.
Exacte.
Això, sí. Plau, no
no havia sentit mai que t'escarrufi això.
Això, i de més jo pensava, pobra dona, que rentar-se els dents ho has de fer mínim 5 vegades en el dia, diuen. Llavors, pobreta.
Com que mínim 5 vegades? Com que mínim 5 vegades m'he de rentar sardines?
Ara he volgut anar de nota després de...
Des del 2020, crema de manco, que no...
Que no tant.
Que no te rents els
sardines. A veure...
No. Que no m'escarrufa.
Tenim més sons i crec que aquest d'ara és qui us venga a presentar és el més terrorífic de tots. Sabeu què és?
Ah, aquest...
Ah! Basta. Anem a veure el que us diu aquest pobre pare.
Quan poses amb els coberts, agafes un plat i fas aquest renau d'aquí, això m'escarrufa molt, quan el fan els nens.
I t'ha passat que els infants identifiquen que te molesta i ho fan repetides vegades?
Sí, ho fan moltes vegades, i s'ho saben i ho repeteixen.
Sí, sí. I per què creus que els hi neix fer això?
Els hi neix, primer, perquè és un renou que els hi dona com a sorpresa, i després, si tu fas una cara de que no t'agrada, també ho repeteixen, ho fan un poc per repetició.
Així és, insisteixen.
Aquest sí que escarrufa.
Sí, aquest, de fet, ha generat tant de rebuig que no ha estat la primera vegada que me l'han dit, ni moltes menys. Però el que deia aquest pare, que els nins, com veuen que són pares i molesta i ho repeteixen, segons el National Geographic, a vegades mos escarrufen les coses també per factors culturals. És a dir, nosaltres aprenem que un renou és desagradable molt sovint per la reacció que veuen que tenen els nostres pares. I clar, aquests infants potser ho fan un poc per jugar, però hi ha gent que fa aquest renou per fotre.
La meva germana, per exemple, qualque vegada així, per molestar.
La teva germana, que està aquí de vora?
Sí, sí, és ella.
I mos pot donar declaracions? És vera que fas això per molestar el teu germà gran?
Sí.
I com és això, que germà petit sou així?
Perquè mos encanta molestar.
A tu també, qualque cosa que faci ell que potser t'escarrufi?
Anava a dir el mateix, lo desganivet amb la forqueta, la veritat és molt molest.
Sí. És una manera de punyir.
És angoixant, i si m'han deixat germà molt relacionant d'aquesta manera. Sempre són piques i coses d'aquestes.
Vosaltres teniu germans?
Sí, sí.
I feu això de forqueta sobre plat per molestar?
Jo no.
No ho feu?
Això ho trobo un poc... nivell baix.
Això no és res. Això és violència.
Sí, clar, això és violència de baixa intensitat. Jo record robar patates del plat de meu germà.
Oh, Jordi.
Això és violència.
Hi haver autèntiques guerres civils allà.
Jo amb un germà comptabilitzàvem més tortellini.
Un per un.
Clar, clar, clar.
El xamàvem per la meitat. No passava gana, Camila.
I quan fos allò de mesurar el tassó que hi hagués la mateixa quantitat de líquid de jo bo que m'ordonaven, no? De suc, de cafós, refresc.
He dit que igualment, pens, clar, quina cabronada, no? De fer aquest renou. A més, a tu també te molesta aquest renou, però ho fas perquè a l'altre saps que li molesta més. En tot cas, això també m'ha dit a pensar que realment... les persones que tenen la capacitat de molestar-nos són les persones que tenim més a prop.
Cosa que me escarrufen a mi, pues mi vecino, que me escarrufa cada vez que lo veo. Porque está loco perdido.
Escarrufa el teu veïnat.
Difícil, está loco perdido y no nos deja tranquilas.
Està escarrufada de su vecino.
M'entendis sempre que fa.
Escarrufa aquesta senyora. Claro.
Escarrufada, que és una paraula molt difícil de traduir en el castellà.
De fet, he patit.
M'escarrufa. Com ho tradueixes?
No. Crec que és d'entera, no sé.
D'entera?
No ho sé, jo he patit.
Raja veure.
Me hace cosa.
Sí, no.
No, però aquesta dona... De fet, aquesta dona durava 5 minuts i mig, que ja m'explicava tota la paranoia amb el veïnat, però he pensat... Bueno, pobre veïnat, no ho sé, però bueno, li escarrufava el veïnat. A veure, clar, després també m'he trobat que, clar, hi ha gent que escarrufar ho entén d'una altra manera, aquesta paraula.
Escarrufar aquestes tormentes que hi ha, que està passant ara una altra vegada per València, però ara a Menorca, vull dir, a Eivissa, ara ho mirava i estic assustada.
Estic escarrufada de les tempestes. Clar, escarrufar-se també vol dir tenir por.
Exacte, tenir por, preocupar-se, i ara aquesta dona ho deia, feia referència bé, a l'actualitat d'avui, aquestes tempestes, aquesta alerta taronja, Eivissa i Formentera, que ja ha tingut avui les seves conseqüències, i sí, tal vegada avui, escoltant l'informatiu d'Ivetres Ràdio, algú s'ha escarrufat per allò que passava, està passant a Eivissa, i que algú des d'Eivissa.
Exacte.
Per descomptat, també. Mm-hmm, a també. Vegades el món escarrufa una mica.
Això és el que m'ha de molta gent. Nina, que t'he dit si estic escarrufat del món. I jo de, uf, sí. No, no, estem xerrant només de renous. M'està greu.
Exacte.
Però, tot i així, val la pena fer-se menció. Per tant, tornem una mica enrere, perquè jo vos havia promès que vos diria perquè mos escarrufam i per ara només vos he posat renous estranys.
Vull sobre el perco.
El perquè científic de perquè mos en escarrufam, i com moltes coses, molta gent teoritza que és per els nostres ancestres, el nostre passat, i per una qüestió de supervivència. Us hem d'imaginar que estem en un entorn salvatge, com podrien ser les selves, on en algun moment han viscut. Hi havia aquests sons molt aguts, similars a potser crits de qualque animal, que, clar, se varen convertir en una manera d'indicar-nos perill. És una senyal d'alerta que segueix fent que el nostre cervell reaccioni. Sobretot diuen que són entre 2.000 i 500 Hz, el que ens fa com fer aquesta cosa de... com a d'incomoditat. I clar, diuen que un estudi fins i tot realitzat a l'Institut de la Neurociència de la Universitat de Newcastle assenyava que això pot ser conseqüència de l'activació d'aquesta part del cervell que es diu amígdala cerebral, que és aquí està més relacionada amb les emocions tan potents com és, per exemple, la por i la supervivència.
Vaja.
I clar, s'activa i ens dona aquesta sensació de que passa qualque cosa. Què passa? Que jo m'agrada a vegades pensar en les persones com uns animalons que ens han domesticat. Això què vol dir? Que realment, quan qualcú fa un gest amb un cobert damunt un plat, no està passant absolutament res. No hi ha cap tipus de cosa ni perill en el qual hem de... superar. Simplement és això. El perill ja no existeix, però sí que mos molesta. Mos dona una reacció, una resposta. I, tenint en compte que pot ser moltes coses que mos molesten, que realment no són un perill tangible i real a les nostres vides...
Com el veïnat aquell...
Com els veïnats. Molta gent m'ha comentat de renou de l'altra gent. Jo no he volgut posar... Tothom que m'ha dit la gent que crida, m'ha sabut greu, perquè jo soc una persona que crida molt pel carrer. Llavors, certament mos molesta conviure i estar amb altres persones. A veure men que mos diu aquesta dona del carrer, sobretot aquestes idees.
A vegades posant música forta i en altres m'esperi la glòria i el veïnal està molestant moltíssim. Això és claríssim, sí, 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 sí. Vivim un món que tothom mira per ell i ningú mira per l'altre. S'ha sentit de que, i com que som multiculturals en aquest moment, som multiculturals i tenim moltes maneres de viure i de fer renou i de fer coses, llavors a vegades no s'accepta molt bé lo de l'altre. Pues tenir una miqueta de més bona fa cada un. Acceptar un poc... acceptar les coses. Jo crec que les coses amb molta tranquil·litat i amb molta pau se poden conviure, se pot conviure. I si no hi ha una pot de bona voluntat de convivència i de respecte i d'educació, sobretot això, molta educació i respecte, doncs pues malament anam. Carreteres secundàries que no van cap enlloc són efectes secundaris.
I de, bàsicament, és qüestió de convivència, no? Sí. De respecte.
Sí, certament, hi ha una resposta fisiològica en es d'això de dir un renou que no m'agrada, però també he trobat curiós que, clar, molt sovint només mos escarrufa el que fa l'altra gent. I crec que val la pena fixar-mos en què és el que mos molesta dels altres.
Però si tu vas a un plat amb un cobert, comences a fregar...
Sí, però jo... Sí,
t'escarrufarà.
Sí, clar que sí, però molts gent m'escarrufa en el renou dels cotxos, la gent quan crida el meu veïnat i pens, potser odies el món. No ho sé.
Potser odiem el món una mica.
A vegades és necessari, també, odiar un poc el món. No crec que sigui tampoc un problema.
I en aquell veïnat.
En aquell veïnat, és a dir...
Que està loco.
Jo entenc, si estic de supervivència d'aquella senyora que ha connectat des de Estigre a la selva, en aquell veïnat, una línia directa de... Estic de supervivència.
A vosaltres què vos escarrufa?
A mi que m'esfà... Palma en general, m'escarrufa bastant.
No. Ja hi tornem a ser.
Sí,
no.
Hem dit que la cosa anava de renovar. El renovats, vinga, xerrant de renovats.
No m'escarrufa gaire cosa, som bastant tolerant amb el tema de...
De renous.
He de dir que m'ha agradat molt quan la gent intentava reproduir el renous en sa boca.
Sí, això
també, això també tenia molt de...
De fet, també hi havia un altre estudi que comentava que pot ser... També hi ha persones que són més sensibles o no en els renous per l'anatomia que tenen dins el canal auditiu. Que depèn de la forma, les nostres orelles són més sensibles en els renous aguts. També així podríem entendre perquè hi ha gent que li molesten més altres renous que altres. Mm-hmm. A l'Omion Sion té un canal auditiu ample.
Menys l'orella, Sion? No, és broma.
Allà teca.
A tu, Xavi, que t'escarrufa?
Això del plat, francament. A mesura que m'he fet gran, me comencen a escarrufar més coses. Quan era petit, a vegades...
Tornes vell.
He tornat tou.
Aquestes coses. Vell. I tu, Inés, que t'escarrufa?
Jo... És que jo no m'escarrufa...
Escoloms.
Exacte.
Ah, va, però renou que fan?
És que no m'escarrufa el renou en si. M'escarrufa un...
Home,
un animal.
Ja se me passa un ratolí per damunt el nas quan dorm. Que també no m'escarrufa, saps?
També he donat de renous, però no de imatges.
Ja,
ningú m'ha dit animals, eh? Curiós.
La Inés frega sa fòbia, però l'hauries de veure qualque dia en el cafè.
Tampoc tant.
Inés, sí, no? Men, fas un show, un espectacle.
Hem d'escapar com ens, no?
Diu, ai, quinoi, crida, i tot el bar la mira i diu, però què li passa? Ja, ho he exigit una mica.
Mirau, jo crec que en Sion avui mos tornarà a fer reflexionar.
Sempre,
mentrestant, estem molt pendents també de la situació de les pitiuses. Fem una aturadeta molt, molt ràpida i... continuem xiu-xiuejant.
IB3 Ràdio és diversió.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre, a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Sí, continuem aquí a xiu-xiu amb en Sion, ja l'heu sentit. Mos ha dit que li escarrufa Palma, una altra ofensa a les Balears.
Ha estat una resposta.
Cada dia
fàcil, no estic gens orgullós d'aquesta resposta que he donat. Ara reflexionant un poc, som molt repetitiu.
Digues un so i queda bé.
Clar, tampoc n'hi ha cap que ara me vengui. Descoloms tampoc.
Molt bé, ho donem per bo. Hem de dir que en Sion és aquest col·laborador que sempre mos fa remenar el cervell en les seves...
Sionades.
Exacte.
Efectivament.
I avui quina sionada mos dus?
Avui vos duc un... Sempre està relacionat amb la meva vida, perquè tampoc tinc tantes idees.
No, mos interessa.
Mos interessa, no? I no podran escoltar nostres oients, perquè és una imatge, però m'he pegat una afaitada d'això de pare de final d'agost.
Jo no he volgut dir res.
Cada cop.
Jo m'he fixat, m'he pensat.
Cada cop. T'ho hem pensat.
T'ho hem pensat. Dua bigoti. Te poden fer una foto i la pengem a xarxes perquè te vegin. En Sion Catxana, afaitat.
Afaitat, arran, a lo que dona.
Com un nadó.
El que dona la màquina, i és que és un ritual que tenc jo una vegada acabat les festes del Vermà, d'acord? Quan acaben les festes, me pego una feita, així com dèiem, de pare a final d'agost, que ha de començar a fer feina, perquè consider que és una manera de depurar tots aquests dies i començar, com sabeu, el nostre any natural comença de vermada en vermada. I per això avui volia parlar una mica de rituals. D'acord? De quins rituals teniu vosaltres? I després també he fet un poc d'intrusisme laboral. He demanat a gent coses, va?
Que bé.
Però ho he demanat a gent propera. I la veritat és que m'han donat respostes molt, molt interessants, que després voldria que comentàssim. Però, a banda tot,
home, per favor, clar
no sé
que
si vosaltres teniu algun ritual quan començar una feina nova, quan comença o acaba l'any... quan s'inicia alguna estació...
Mira, referent a llevar-se cabells o tallar-se'ls, crec que cada vegada he tingut un desengany amorós. He tingut tendència a fer-me un canvi de cabells. La darrera vegada, bueno, una de les vegades terrorífiques, mai fer serrell, casolà, no va sortir bé. I després, clar, t'has d'enfrontar al món i en aquesta ruptura em vas cabells com una loca. Però bé, està bé.
Purifica també molt.
Purifica.
Això
és el que m'ha passat a mi.
Molt bé.
És un ritual també bastant... Sí. bastant
és bastant comú, tòpic, de comú, fet, no? És bastant tòpic.
Jo, bé, jo me rapava cap pelat els cabells, però ja fa molt d'any que no ho faig. Quan es riu a l'estiu, però no un ritual.
No és ritual.
Un ritual, una cosa que fèiem un padrí, que fèiem un pare i que faig jo, és quan passant per davant sigles i de la meva barriada, és quan jo em rapava se m'asseny, tot i no ser gaire devot, ho he de confessar, m'asseny. I ho fa cada dia que hi pas.
Cada dia t'assenya.
Cada dia m'assenya, no sé per què ni com, però és automàtic.
Aniràs en el cel?
Duc el cas, cotxe, i diu, però què fas? No.
Fa un Xavi Oliver, molt sorprès.
És una caixa de sorprès.
Exacte. Jo l'únic ritual que tinc és el de ritual Nepal. I doncs, jo, la veritat, no tinc cap ritual, només aquest grup que mos agrada aquí a Xiu Xiu.
Sí, que són bastant amics nostres, Ritual Nepal. I m'agrada molt el que ha dit en Xavi, perquè, de fet, és una de les primeres que m'han comentat. Jo he demanat a unes quantes persones, comentau-me rituals que tingueu vosaltres. I me n'he donat, en primer lloc, la gent no distingeix gaire entre ritual i mania. Mm-hmm. Perquè, vaja, el meu punt de vista, el teu és més una mania que un ritual. Però anem a escoltar...
Mon pare, quan passa per davant un cementeri, se sentiua 4 vegades. Però, la veritat, no sé per què ho fa.
4.
Se sentiu 4 vegades quan passa davant un cementeri.
Però això crec que era costum, antigament, crec que no m'ho vull equivocar, que era veure que quan passaves per un cementeri o passes, t'has de senyar.
Sí.
El manco ja ho he vist fent els predins. No sé si és un costum.
Pot ser, sí.
Clar, però és que si no hi creus però és una mania, no?
4 vegades són moltes.
4 vegades de tenir una estona. També hi ha molta gent que li agrada tocar fusta quan t'ha vist...
Això ja ho faig, però no és un ritual.
És una mania, clar.
Exacte. Superstició,
superstició,
el millor.
Sí,
un ritual, és que, clar, ara imagino que ho explicaràs, però cal tenir un ritual per ser considerat un ritual.
Encara no t'ho diré.
No
perquè escoltarem un altre...
un altre ritual, un altre ritual.
Jo em sent com sigui. Quan el meu fill s'han anat a fer el carnet de cotxe, perquè meu mare ho feia amb altres. I també en sent concidir quan sé que qualcú ha d'anar a parir. A Sant Ramon no ha anat. En sent que et siri, però a Sant Ramon no ha anat, això. O ho dic en el sant. Per el descotxe, no sé, aquí... Supos que Sant Cristòfol se deu encendre. Exacte, però en sent siris, quan qualcú se fa fer el carnet de cotxe i qualcú ha de parir.
I sent com a Sant Cristòfol.
Aquesta senyora posa siris? Posa siris arreu.
Vull ser amiga d'aquesta senyora.
Dos detalls importants. Rituals que passen de generació en generació. Mo mare ja ho feia, primer detall important. I després, he fet un poc d'investigació, Sant Ramon Nonat, que és el sant tradicional dels embarassos i de la fertilitat, per això se posa un siri quan hi ha una dona embarassada. I després, el tema Sant Cristòfol és perquè és el patró dels caminants i dels conductors. Però m'ha criat sobretot l'atenció això, que moltes vegades aquests rituals els agafam dels nostres pares i els anam reproduint.
Però bé, també hi ha rituals una mica més terrenals. Per exemple, un clàssic de rituals és, abans d'un examen, certes coses que se fan, mm-hmm. no? I tenim un altre testimoni.
I doncs jo, el meu ritual va ser fer quasi tots els exàmens de la carrera amb el mateix boli. Era un boli d'aquells pilot, que podies intercanviar, podies canviar la tinta quan s'acabava, i tenia la goma blava i el cap vermell. I com que ja som molt del Barça, vaig fer tots els exàmens de la carrera amb aquest boli. Encara el tinc per aquí guardat.
M'encanta, Luda. Com que sóc del Barça, com tot té tant de sentit d'aquest món.
I tanta sort que se podia canviar la tinta.
Aquí s'estan mesclant supersticions, també. Mm-hmm. Saps? Però bé, després...
Clar, perquè aquí és un dels temes que ara intentarem explicar. Quina és la diferència entre la rutina o els hàbits? Perquè també podríem dir... Hi ha hagut gent que m'ha dit... Perquè hi ha hagut gent que no té tanta valentia com per enviar una altra veu, però m'ha escrit per WhatsApp i m'ha dit... Jo tinc un ritual que és... connectar el mòbil a la corrent els vespres.
Ai, no, per favor.
I li dic, clar, això...
Sí, mòbil és la corrent.
Estem morts per de dins.
Endollar el mòbil.
Estem morts per de
dins. Memory and time, això és l'element normal del món.
Clar. No, però que tu consideris que és un ritual... Clar que sí, Xavi, jo també tinc mòbil com tu, sí.
Però això no és un ritual. Això és una rutina, és un hàbit, és com despertar-se o fer-se un cafè de matí.
Sí, o rentar-se les dents.
Després hi ha hagut altra gent que també m'ha dit manies, com la Marta, que me consta que és molta gent del programa, que diu que son pare coaca es... no me sortirà en català, es fer el pudo...
S'estoreta.
Coloca s'estoreta, que quedi recta en les rajoles, i ella ha de girar el plat a una posició concreta perquè quedi alineat damunt la taula abans de poder menjar. Això són manies.
Això és un trastorn que se diu TOC.
També és un trastorn com
vulguis. Alerta, no banalitzar el TOC, perquè clar, hi ha gent que ho passa francament malament i també ara havia de fer aquesta pomerintània.
El bonisme, sempre ha de ser.
Me sap greu.
Hi ha una altra situació on també se reprodueixen molts rituals, que és abans d'una entrevista de feina.
Cada vegada que vaig a una entrevista de feina, abans de sortir de casa nostra, faig tres respiracions i me dic a jo mateixa, anirà bé, perquè dà les bones vibracions.
Sempre mindset positiu, tres respiracions fondes i pa'lante. Respiració en fondes m'agrada molt com a ritual per anar tirant pel món. Però bé, anem a diferenciar què és cada cosa,
sí,
no?
Sí, per favor, perquè jo...
Sí, perquè tenim un embull aquí.
Jo, potser jo tenc rituals i no ho sé.
Potser tens un toc de, com una catedral, tampoc ho saps. La rutina ve a ser l'ordre que imposàvem en els hàbits, d'acord? És organització dels temps, sense cap interferència emocional. Això és la clau, no hi ha interferència emocional a una rutina, com pugui ser endollar el mòbil al vespre, com pugui ser despertar-se, dutxar-se, fer el cafè. Cada dia ho fas igual, és pràctic, te dona seguretat i te dona com a certa inèrcia. En segon lloc, tindrien la mania, que és una acció repetida, però carregada de nervi, de necessitat personal. Per exemple, haver de santiguar-se cada cop que passes davant d'una església o que passes davant un cementiri. La mania sol ser més obsessiva i si no la compleixes tens una sensació de buit, de que qualque cosa no anirà bé. Això és la clau de la mania. I que la mania és la superstició. I la tercera i darrera, que seria ritual, també és una repetició, però aquí el significat simbòlic és diferent. No és que passi res si no el fas, però si ho fas te sents millor. No hi ha aquesta sensació de que si no ho fas qualque cosa anirà malament, d'acord? I per entendre un poc millor tot això, duc avui un sociòleg, que és Nido Tabori, que és un sociòleg un professor de la Universitat de Nova York, que ell mos diu que el ritual no és només ordre i repetició amb un guió fix. No és com prem un botó i repetir sempre el mateix. Ell parla d'una combinació entre ordre i improvisació. Que la clau d'un ritual és això, que té ordre, però també té improvisació. Què vol dir tot això? Que, per exemple, aquella senyora tan simpàtica que parlava de ciris que posa, segurament els ciris no els posa sempre en el mateix lloc, o segurament no són sempre del mateix color, o els posa en vores diferents, d'acord? És a dir, no ha de ser un continu d'accions exactament iguals cada vegada. Pot haver variacions, pot haver improvisació, d'acord? Uh-huh. En canvi, la sentivació sempre ha de ser de la mateixa manera, sempre ha de ser el mateix nombre, no? De qualque manera, t'esclavitza. Però hi ha rituals i rituals. I per això voldria escoltar el darrer testimoni que duc, que vull saber què en pensau.
Jo, el meu ritual, si se li pot dir ritual, això que faig, és quan comença, quan s'acosta juny, quan comença l'estiu, me poso unes obarques i me poso a pujar l'escala de Can Nostre i la baix, que se senti plas, 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 plas. I és com si donàs un aplaudiment i inauguràs que arriba l'estiu. Amb aquest plas, plas, plas vol dir ja estic preparat per viure l'estiu, per dir-ho de qualque manera.
Per favor, s'aplaudiment, s'aplaudiment, se'l mereix aquest testimoni. Plas, visca l'estiu.
Renaus que més que rufen. Plas, Bruno Jovarques.
Un replà.
És a dir...
espero que no tingui veïnats.
Clar. Seria interessant, però és un ritual bastant curiós.
Ben curiós.
No sé què en trobeu.
M'encanta, m'ha encantat. Sí. Però sí que, efectivament, és un ritual perquè, a lo millor, no ho fa dia 21 de juny.
No.
Ho fa quan ell troba, el moment de treure les barques. Sí.
Exactament. I si qual capín no el fas, tampoc passa res. Això és la gràcia d'un ritual. A més de moltes altres diferències, com que el ritual pot ser col·lectiu i pot ser també individual, però a mi m'agraden aquests rituals que fem a vegades nosaltres, que donem un significat, però tampoc ens esclavitza.
Sí. Tinc una pregunta.
Sí.
Els rituals estan molt lligats a la religió, a la pràctica de la religió. Per tant, entenc que anar a missa seria un ritual.
Sí,
totalment. Clar. De fet, hi ha un teòric que se diu Leonard Boff, que és super com de pensar com sobretot de la part d'entendre el cristianisme com més d'esquerres i de més, i diu, somo et l'únic animal capaç de fer, com era, l'objecte en símbol i l'acció en ritus. I ell té tota la teoria de la transcendència, que creguis o no en Déu, pots estar d'acord amb la idea de que les persones són qualque cosa més, i evidentment un ritu també és això, és una acció, però al final li dones transcendència.
I que també hi ha teories antropològiques que defensen que el ritual és anterior al llenguatge, és prèvi al llenguatge, d'acord?
Fer
que
fem, foc, per exemple,
sí, ajuntar-nos allà,
o enterrar.
O pintar certes coses quan t'has anat a caçar algun animal, no? Un ritual també seria els aniversaris, o bufar les espelmes quan fem un aniversari. Hi ha rituals de molt de tipus, però a mi m'interessen sobretot aquests rituals individuals, personals de cada persona, perquè...
Poden demanar 971-13-9900, telefonar humors, per sobre, per explicar-nos si teniu rituals, que no manies. Ja m'ho explicat.
O manies també, podeu explicar tot allò que vulgueu. Sí. Manies, rituals. Sí, on te faré la pregunta
obligada,
com ets el nostre filòsof de capçalera. Ja. Els rituals són exclusius dels éssers humans o els animals també en tenen?
Uf. No estic tan
quina
empolat.
Quina pregunta.
Era una broma.
Els elefants que també feien com a...
Jo diria que sí, però no.
Feien com a enter... Bé, no enterra, no, però funerals, que ploraven sa mort. No ho sé.
És que ritual d'aparellament de certs ocells, sí, per exemple, considero que sí que ho deuen ser rituals. Jo crec que no és exclusiu. El que passa és que nosaltres... crec que formen una part superimportant de la nostra cultura. Que no ens podem entendre nosaltres mateixos sense entendre els rituals d'un lloc. De fet, jo tenia un professor que sempre em deia, si tu vols entendre bé una societat, has d'anar al mercat i al cementeri, has de veure com la gent viu i com la gent mort. I ja sabeu amb molt de rituals i com la gent funciona.
També pot ser que cada vegada estem perdent més els rituals, però jo anar a missa personalment sempre que hi he anat ha estat obligada. Però, i jo m'ho demano molt sovint, com el dia de demà, quan no tinguin un pare i mon mare o no hagi res, evidentment s'ha de celebrar qualque cosa. Però després hi ha aquest grisos de dir i que celeb si pot ser no crec en Déu. Però bueno, això cada un.
Però per això estan els rituals i les tradicions.
Com
no?
Reinventar-les,
clar,
no?
Ens hem de cercar altres déus, no? Aquí està el tema. El problema és que si caim amb un escepticisme absolut, que no creiem res i que res mos importa, la vida acaba sent molt trista. Jo crec
i molt rutinària,
un...
no?
Sí, independentment de que tinguem altres déus o tot el que vulguis o practiquem altres religions, hem d'entendre d'on venim també sempre per entendre on som. I no oblidar-nos mai de tot allò que ha hagut darrere per no matar... Bé, no matar el padre, que diuen, no?
Matar el padre, important.
Aquesta secció és per això, per posar-nos filosòfics.
Un poc intensito.
Però quina seria...
Hombre performativo, me sento.
Quina seria la conclusió
d'avui? La conclusió seria que després de sentir tots aquests testimonis tan increïbles, especialment els de les barques que fan xup-xup, que...
Plas. No, el recuperarem en aquest àudio.
No, que l'heu de posar més vegades. Queda clar que la nostra vida està plena de petites litúrgies, algunes són col·lectives i ens recorden qui són com a comunitat, altres són personals i ens reconcilien amb nosaltres mateixos. També hem vist que la diferència entre rutina, mania i ritual és subtil, però important. La rutina, recordem, és ens organitza, la mania ens esclavitza i el ritual ens humanitza. Potser per això els rituals ens fan sentir bé, perquè com deia Tabori, dins de l'ordre repetit sempre hi ha lloc per a la sorpresa, per a l'imprevist, per a la vida que s'escola. Així que cuideu els vostres rituals, siguin grans o petits, no perquè passi res si els deixeu de fer, sinó perquè ens ajuden a no perdre el cap o, com a mínim, a afaitar-nos de tant en quant.
Clar que sí.
Molt bé, Sion. Escolta, i ara que has acabat les festes, què faràs?
Ja tinc, clar, ja tinc perquè... meva vida, mare, la meva personalitat té altres cares.
No, perquè un ritual, haver complit un ritual, pot significar un inici o un fi.
Sí,
com
totalment.
Com l'inici de l'estiu amb els plas-plas de les obarques o el final de l'estiu, precisament, exactament, amb la teva afaitada després d'herbar-me.
Ara venen mesos de recolliment, de reflexió,
sí,
d'anar pop enmig, d'intentar fer un pot d'esport, sí. És a dir, és com a començar, és com aquest 1 de gener, de dir, anem a fer les coses millor, etcètera, etcètera, i que jo crec que marca molt clarament el final de l'estiu, que això jo crec que és molt clau.
Intues que no has fet gaire bonda per les festes?
Jo no faig ni bonda ni... He de fer bonda, perquè com que no som cristians...
Que és fer bonda? Fes pròxim capítol, fer bonda.
Fer bonda, el que costa demana.
Mira,
de fer,
saps
no?
Una cosa, que a vegades, quan la gent demana. Quan neix un nin, un infant, un recent nat, diuen, i se porta bé. Com si diu, plora o no plora? A veure, escolta.
Això és un ritual, és una pregunta estúpida.
Exacte, un infant ha de plorar, la seva forma de comunicar-se, que vol dir que si plora se porta malament amb una setmana de vida.
Ja, a vegades projectant-se nostres misèries cap a altres éssers vius, que no té molt de sentit.
Per això la bonda és molt curiós, perquè també quan vos acomiadeu qualcuno dius, fes bonda.
Exactament.
Bonda, eh? Bonda. Sempre bonda, sempre bonda.
Bonda.
I
està bé de bonda.
A fer bonda és molt avorrit.
Podem posar una altra vegada l'àudio d'Esplash Plash, per favor?
Anem a analitzar-lo bé, perquè l'hem d'analitzar.
Això és de Habemus Summer.
Habemus Summer.
Jo, el meu ritual, si se li pot dir ritual, això que faig, és quan comença, quan s'acosta juny, quan comença l'estiu, me pos unes obarques i me poso a pujar l'escala de Can Nostre i la baix, que se senti plas, 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 plas. I és com si donàs un aplaudiment i inauguràs que arriba l'estiu. Amb aquest plas-plas-plas vol dir ja estic preparat per viure l'estiu, per dir-ho de qualque manera.
Clar, jo m'he imaginat aquest home que l'enganxa un veïnat, perquè rituals que té molt de sentit dins del teu cap i és molt íntim, i quan algú des de fora te veu fer un ritual, no vos fa una vergonya? Clar. Pitjor que si vos véssim 20 nus, és com, uf, quina vergonya. Imagina't un veïnat que li diu, què fas? I ell, plas-plas, estic inaugurant l'estiu, plas-plas, no?
Sí, la veritat és que és molt curiós tot això de rituals, la veritat. Avui quan endoi el mòbil...
Reflexiona sobre si és un ritual.
A carregar, exacte, diré, això és un ritual, és una mania, és una rutina,
un hàbit.
Escolteu, se fan prop de les 9 del vespre, hem estat tot el dia pendent durant la jornada d'avui de la situació a les Pitiuses per mort del temporal que ha tingut les seves conseqüències. Els serveis informatius mos han actualitzat. Aina Sureda, no sé si tenim darrera hora de la situació a Eivissa i Formentera.
Bon vespre en aquests moments. Quan manquen 5 minuts per arribar a les 9 del vespre, compareix en directe la presidenta del govern, Marga Proens, ho fa al Parc de Bombers d'Eivissa.
Des dels organismes oficials i des de les institucions. Ens hem desplaçat fa unes hores aquí a Silla d'Eivissa i jo el primer que vull fer és posar en valor la coordinació immediata i la rapidesa de totes les institucions. Està aquí el delegat del govern, els alcaldes i també el president del Consell d'Eivissa, van dir que fa unes hores que estem tots aquí en aquest lloc de mando avançat, veient l'evolució d'aquestes inundacions, d'aquest fenomen meteorològic advers, on avui a Eivissa se n'ha de duir la pitjor part. Agrair també molt especialment l'activació de SUME per part també de la delegació del govern. SUME ja ha arribat un primer destacament avançat amb helicòpter i deu estar en aquests moments, deu fer un parell de minuts, que ja ha arribat també un barco que s'ha posat específicament amb més de 140 efectius, que també està desembarcant a l'illa d'Eivissa i que se sumarà en tots els tècnics que duen tot el dia fent feina, des de policies locals, agents de Cibanat, tècnic d'emergències del govern, també Protecció Civil i també els bombers d'aquí d'Eivissa. I també arriba un altre vaixell provinent d'esport de Palma, amb un nou contingent, tant de tots els tècnics del govern de les Illes Balears, d'emergències, Ibanat, bombes de Achique, bueno, tot el que se necessiti, com també per part de Comandància General de les Illes Balears. Com dit, tindrem tots els efectius, i això a més és possible gràcies a aquesta col·laboració entre totes les institucions, i ara acabam de fer el darrer CECOPI, i el que se mos ha dit és que AEMET ha desactivat qualsevol tipus d'alerta per properes tormentes, i nosaltres, com a govern de les Illes Balears, com a CECOPI, el que mantenem és el nivell 2 del pla inundable degut a aquestes inundacions que hi ha provocades per aquestes tormentes. Unes tormentes que han duit que en poc temps s'hagi passat d'una alerta groga per part d'AEMET, com hi havia avui de matí, s'ha baixat de taronja a groga, però llavors tornar a pujar a taronja i immediatament tornar a pujar de manera molt ràpida en aquesta alerta vermella que ha vengut a les 12 del migdia. Immediatament després d'aquesta alerta vermella s'ha enviat CES Alert, aquest missatge d'emergències massiu que s'ha activat per primera vegada a les Illes Balears, i també, i des del primer moment s'havia mantingut aquest nivell operatiu 2, i s'ha activat el pla inundable també just després de passar en aquesta alerta vermella per part d'AEMET. A partir d'aquí jo vull agrair tota la col·laboració ciutadana, tots els actes de responsabilitat, el fet de seguir les recomanacions oficials. Jo sé que hi ha hagut pares preocupats perquè era l'hora d'anar a cercar infants a les escoles. Jo crec que el fet d'enviar aquest missatge és alert i que molts hagin mantingut els seus infants a les escoles ha evitat també molts d'incidents i de bloquejar vies d'accés que poden ser necessaris per a altres cossos i forces de seguretat i d'emergències que poden ser necessaris, però com dic, jo crec que s'ha pogut després recollir amb normalitat els infants quan ja ha hagut aquestes recomanacions, depenent de cada centre educatiu. Per demà a les 9 tornem a reunir CECOPI, però insistes que és un missatge de tranquil·litat per lo que fa en el fenomen meteorològic, per lo que fa a les tormentes per part d'AEMET, però seguim amb inundable, i ara tota la feina de tots els efectius serà per poder llevar aquesta aigua. I ja demà sobre el terreny també podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut, i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials. En quant a danys personals, només hem de lamentar dos ferits lleus, per tant, jo crec que és una vegada més la mostra de ser